Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
De gener de 2014. Micronèsia. Veiem un punt blanc enmig del no-res, un silenci que només es veu trencat per les onades i per una respiració que cada vegada sona més dolorosa. Dins d'una barca que ara és plena de taques de sang seca, closques de tortuga i escames de peix, hi ha una figura que ja no sembla humana. Porta una eina afilada a la mà. Està tremolant, però no de fred. Tremola perquè el terra sota seu, després de més d'un any, ha deixat de moure's. Té els cabells llargs, enredats, bruts, la pell negra pel sol i la mirada perduda. No sap on és, ni sap si els homes que té al davant són reals i l'ajudaran, o pel contrari, són una altra de les seves tantes al·lucinacions. Se l'identifica com a José Salvador Alvarenga, un home que havia desaparegut feia més d'un any, a 10.000 quilòmetres d'allà. El més aterrador, però, no era el seu aspecte, ni tan sols la seva salut, sinó el que portava la barca, o més ben dit, el que no portava, el company amb el que va desaparèixer. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de José Salvador Alvarenga, l'home que va sobreviure 438 dies, sol, en una barca, enmig de l'oceà Pacífic. Per entendre aquesta història, tornem enrere fins al dia que l'oceà va decidir que José no tornaria a casa. Tornem al 17 de novembre de 2012. Ens situem a la costa de Chiapas, Mèxic. Allà és on viu José Salvador Alvarenga, un home de 36 anys del Salvador, que aleshores feia 12 anys que vivia a Mèxic. Havia deixat enrere el seu país natal, els seus pares i la seva filla per tal de poder trobar feina i ajudar-los econòmicament. Ara feia un temps que treballava de pescador per un home anomenat Willy. Aquell 17 de novembre, com qualsevol dia, José Salvador surt de l'aldea de pescadors de Cruz Azul. Ho fa en la mateixa barca de sempre, una barca de fibra de vidre, d'uns 23 o 24 peus, o el que seria poc més de 7 metres. Una barca en la que pescarà acompanyat del seu company Ezequiel, de 22 anys. Al cap d'una estona d'haver sortit a mar, el patró els avisa per ràdio que vagin en compte, doncs diu que una tempesta s'aproxima, però que no és forta. Totes les barques tornen cap a costa, totes menys la de l'Ezequiel i en José, que es queden a uns 160 quilòmetres de terra. Ho fan perquè estan tinguent un molt bon dia de pesca i no el volen desaprofitar. Al final, d'això depèn l'economia de les seves famílies. Aquella tempesta, o com s'hi refereixen els locals, nortazo, es fa cada cop més forta i els protagonistes se'n donen compte que han de tornar. Però quan comencen a intentar girar, ja és massa tard. De cop i volta, una gran onada els cobreix i fa que el motor s'espatlli completament. Ho intenten tot, però no hi ha manera de fer arrencar la barca. Utilitzen la ràdio que tenen, que tot i amb poca bateria, aconsegueix servir-los per demanar ajuda. Ara els dos pescadors s'agafen a l'esperança de que els vinguin a rescatar. Però la tempesta és tan forta que és impossible navegar, fins i tot, pels vaixells més grossos o pels avions de rescat. Així doncs, només els queda una opció: resistir i esperar. Tot i que no se sap exacte, la tempesta dura entre 5 i 7 dies. Una setmana en la qual fan tot el possible per resistir. Per no bolcar, acaben tirant tota la càrrega de peix que havien pescat. I de fet, aconsegueixen sobreviure aquests dies. Però quan surt el sol, el panorama és completament aterrador. No hi ha terra a la vista, i de fet, el corrent els està empenyent cap a l'oest, és a dir, al mig de l'oceà Pacífic. ho fa a una velocitat de 4 km per hora, cosa que fa impossible que remant d'alguna manera puguin vèncer la corrent. És aquí quan comencen a buscar totes les maneres possibles per sobreviure. El principal problema és el mateix que totes les persones que es queden perdudes enmig de la natura: l'aigua potable. És clar, d'aigua n'estan envoltats, però la sal del mar només faria que es deshidratessin encara més ràpid. En José, amb una sang freda increïble, idea un pla. I comencen a caçar ocells marins. La tècnica consisteix en quedar-se quiets durant hores i hores amb els braços estesos, com si fossin pals, fins que un ocell decideix posar-se a la barca, i llavors el cacen. Comencen menjant carn crua d'ocell i bevent-ne la sang, per acabar recollint tot el que troben pel mar, des de peixos o tortugues fins a deixalles. Troben ampolles de plàstic buides amb les quals podran recollir l'aigua quan plogui. Això sí, si no plou en una setmana, estan condemnats. Ara, ja amb recursos, poden estar una mica més tranquils, però el pitjor ara no és la gana, sinó la ment. L'Ezequiel, encara jove i inexpert, comença a delirar. Veu a la seva mare a l'horitzó. Veu plats de menjar calent sobre les onades. I una nit, el jove ja no pot més. I el seu cor, simplement, s'atura. L'alberenga ara es queda sol i devastat. Durant 6 dies més, manté el cos de l'Ezequiel a la barca. Li parla, li pregunta si ha dormit bé, li explica què faran quan arribin a terra. És simplement la imatge d'un home que es nega a deixar anar el seu amic, que es nega a perdre l'esperança. Finalment, però, un matí, en José entra en raó i s'adona que està perdent el seny. Demanant perdó i amb llàgrimes als ulls, empenya el cos del seu company al mar. Van passant els mesos i l'alberenga comença a perdre la noció del temps. Intenta comptar les llunes, es protegeix del sol sota una nevera buida que va trobar, com un animal en un cau. I és que la seva aparença cada cop més és aquesta, la d'un animal. Però en José comença a defallir mentalment. Arriben les primeres al·lucinacions auditives, sent la música del seu poble, sent veus que li riuen. Però tot i així, no es rendeix. Per intentar no perdre del tot el cap, es crea una rutina. Cada matí es renta la cara amb l'aigua salada, manté la barca neta. És el seu ritual com per seguir sent humà. De tant en tant i de lluny veu immensos vaixells de càrrega. Ell els hi fa senyals i els crida, però és clar, una barqueta de 7 metres enmig de l'oceà és pràcticament invisible. Entre deliris i al·lucinacions van passant els dies, fins que arriba el 30 de gener del 2014. Aquell dia, com sempre, en José obre la porta de la nevera en la que dorm i es dona compte de que hi ha molts ocells, una gran bandada. En José comença a intentar caçar-los com pot i, de fet, ho fa amb uns quants. L'invadeix l'alegria, ara té molt de menjar. Però d'on surten tots aquests ocells? En reflexionar-ho, arriba a una conclusió. És a prop de la costa. Passa una estona fixant-se en l'horitzó, però és clar, porta més d'un any en una barqueta de 7 metres. Les seves cames estan molt dèbils, pràcticament no es pot ni moure. És impossible arribar fins allà nedant. Els dubtes el comencen a invadir. Què passa si ara la corrent no el porta cap allà, sinó cap a dins l'oceà una altra vegada? Quan tornarà a trobar terra ferma? Segurament, si és així, està sentenciat de mort. És llavors quan se li acudeix una idea brillant. Comença a arrencar plomes dels ocells que havia caçat i les llença al mar. Seguint-les amb la vista, pot confirmar que la corrent el porta cap a la costa. Passa una estona fins que la barca ja és suficientment a prop. Llavors en José es llença i, arrastrant-se, arriba fins a la platja. Allà es queda estès, cridant, demanant socors. Allà, dos persones que vivien a prop de la platja el troben i el rescaten. La mare d'en José, a qui li havien confirmat la mort del seu fill, no se n'enterarà de què és viu fins que el veurà per les notícies. Aquesta és la història d'una persona que en un moment ho tenia tot perdut, però que a dia d'avui és viva. I fins aquí la història d'avui. Moltes gràcies per haver escoltat aquest episodi de Coses que passen. Fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.